Escolta Sa Pobla Ràdio quan vulguis i on vulguis. Cerca tots els nostres programes a www.sapoblaradio.cat. Primera entrevista del dia. Tenim ara al telèfon a Tomeu Gumila, que és promotor del Foc Llu, que dissabte arriba a Sa Pobla amb el concert d'Elisa i Martín Carci i també amb la col·laboració de Lutza, de Rupert Ordorica. Tenim en Tomeu a l'altra part del telèfon. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Sa Pobla.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per ser una estona amb nosaltres i per fer-nos un avanç d'aquest concert de dissabte que esperam amb ganes. Si vols, explica'ns però primer què és el Folk Llu, quina és la concepció d'aquest festival que ja arriba a la seva quarta edició.
Sí, efectivament, el Folk Llu pren el cap de molts anys de relleu d'un altre festival ben conegut per la gent de Sa Pobla, que va ser Waiting for Waits, on varen programar la congregació, l'espai de la congregació, a través de l'amistat i el bon gust musical d'en Pep Cero. Allà vam estar programant diversos concerts d'aquell festival, que va durar 10 anys, entre el 2001 i el 2010, i anys després, deixa aquesta nova cita, una mica més especialitzada en música folk tradicional, que anem ja per la quarta edició, i l'any passat tinguérem a la congregació en el quartet de Faro Collective, que va ser un concert memorable. Ells han guanyat el premi a millor grup de folk del 2017, i enguany donem una passa més de qualitat, perquè duim ni més ni manco que la família més llegendària del gènere folk anglosaxó, que són els Carci, tant Martin Carci, que té 5 dècades de carrera damunt, com Cecilia Eliza, que dins del folk contemporani és una de les veus més prestigioses, oferiran aquest concert en format duet i amb un afegit de luxe, que també és un altre veí conegut de Sa Pobla, que és Rupert Ordorica, que ja ha actuat una sèrie de vegades, i amb un vincle molt clar, perquè Rupert Ordorica sent absoluta devoció per la figura de Martin Carci, és un empat de la seva música, i inclús hi haurà col·laboracions, hi haurà interactuacions dins d'aquest doble concert, que bueno, crec que a part dels concerts d'altíssim nivell que teniu de jazz durant l'estiu, crec que aquesta tardor és un concert realment per històric i per recordar. Probablement és una oportunitat única de veure Martin Carci en directe a Mallorca. Penseu que és un home que, com vos deia, ja du 5 dècades de carrera. L'any 98, durant els aniversaris de la Reina d'Anglaterra, se'l va condecorar amb una condecoració especial pel seu servei de la música folk. És a dir, pot ser que és una figura que, clar, com que no ha actuat mai, no sigui coneguda, però dins del circuit anglosaxó és una absoluta llegenda, no? I estem molt, molt orgullosos de que pugui confeccionar aquest cartell, i sobretot agrair l'espai de la congregació, que sempre obri les seves portes per aquestes cites, diria que ineludibles, no?
Per tant, t'ho explicaves, és un dels grans del folk amb una extensíssima discografia. És el pare del folk revival dels anys 70 al Regne Unit. Pel profans en aquest tipus de música, què ens podries explicar què és el folk revival? Quin és aquest tipus de música que fa Martin Carci?
Martin Carci fa una lectura privilegiada de cançons ancestrals, és a dir, ell no fa unes composicions pròpies, sinó que agafa balades tradicionals, no només d'Anglaterra, on ell és nascut, també d'Irlanda i d'altres indrets de les illes britàniques, i clar, és un guitarrista excepcional i també amb una veu molt carismàtica, i és un personatge que sempre s'ha mantingut amb una autenticitat molt, molt pura. És a dir, el primer Dylan i el primer Paul Simon varen reconèixer que Martin Carci era una influència. Després Dylan i Simon, pues, van per camins que s'obrin més un poc a la mass media i al gran públic, i en Martin Carson se va mantenir fidel a la tradició i rescatar aquestes balades tradicionals i fer-les seves amb el seu mestrat i la guitarra i aquesta veu tan profunda i característica. I durant les 5 dècades de carrera s'ha mantingut molt fidel en els seus orígens, i ell continua tocant a petits clubs de folk. És una cosa que l'honra moltíssim, perquè és un personatge que tant pot tocar en el Royal Albert Hall com en el club de folk més petit de la campinya anglesa, i és un personatge d'una autenticitat. Segurament és el personatge més autèntic dins història i contemporània de la música folk, sense cap dubte.
Ens explicaves que serà aquí també la seva filla, l'Aisa, que també va començar a despuntar ja en els 90. Més han gravat diversos discs plegats. Com és la combinació d'un veterà com és Martin amb una dona jove, segurament amb una visió diferent de la música? Com són com duet?
Sí, li dona un contrapunt més contemporani. A part, són dues veus fabuloses, cada una dins del seu registre. L'Aisa Carthy té una veu meravellosa, de fet ha guanyat premis prestigiosos com pugui ser la millor cantant, la millor veu dins els BBC Folk Awards, que són com els premis més prestigiosos del gènere a Anglaterra. I l'Aisa, siguent d'una generació més jove, pues, ella també utilitza un instrument molt tradicional, que és el violí, però li dona una àurea de contemporaneïtat, i és una combinació que se complementa de manera molt màgica, no? Veus la part ancestral que representa Martin Carthy i aquest contrapunt més contemporani i més fresc de l'Aisa. Jo vaig tenir l'oportunitat de veure-los a Londres fa uns mesos, quan vaig conèixer personalment, i bueno, va ser una vetlada màgica. Ells expliquen una cosa que tal vegada dissabte no faran per el tema de la barrera idiomàtica, però fan una explicació molt extensa dels temes, no? De on surten aquestes balades tradicionals. Suposo que dissabte se centraran més en la part musical per el tema de la barrera idiomàtica, però si la gent investiga una mica la història de les cançons, val moltíssim la pena investigar aquests treballs que tenim junts, i ja vos dic que és una cita històrica amb aquest gènere musical.
A més, de seria els Carthy, també contarem amb Rupert Ordorica, després de fet parlarem amb ell, però ens pots avançar alguna cosa?
Sí, pues és un plaer i un honor tornar-lo a tenir aquí a Mallorca, i a més en Rupert està a punt de treure nou disc, per tant serem els més privilegiats que podrem escoltar aquests temes nous. I jo crec que si teniu l'oportunitat de xerrar amb ella, i vos podrà explicar un poc quin serà el repertori, i segurament s'obrellarà i recalcarà aquesta devoció que sent per Martin Carthy. I a menys quin final de festa mos tenen preparat.
Alguna cosa junts, segurament, eh?
Sí, exacte.
Tomeu, conta-mos, a més de què concert de la congregació, el Folk You té més coses dins la seva programació. Què més podem veure? De quin concert també podem gaudir?
Pues, aquest concert doble que tenim a la congregació el tenim també a Ciutat, el vespre abans, el divendres 2, i després el festival se trasllada a la partida del Teatre Principal de Palma amb l'artista anfitrió d'enguany, que és Oliva Trencada, dimecres 14 de novembre, i amb Oliva Trencada ve un altre artista britànic que és Lisa Knapp, que és un artista que juga molt a entrellaçar gènere folk tradicional amb elements electrònics, i té una proposta molt, molt interessant, i serà la cloent d'aquesta quarta edició, que esperem que pugui consolidar aquest projecte i donar-li recórrer un futur i tornar a la Pobla l'any que ve amb més propostes.
Clar que sí. Jo per la xarxa, des de l'any que ve, per les xarxes socials, he vist que ja avançau un nom de cara al Folk You 2019, Iona Five, no sé si ho diu bé, si ho dic bé, sí. Que ha estat nominada a una categoria de millor cantant a la gala escocesa dels Scots Tata Music Awards.
Sí, sí, és un artista molt, molt jove, i després teníem una proposta també per la congregació, que és Alex de Roberts, en format trio, que és un altre artista escocès també, l'any que farem una edició bastant, bastant amb accent escoces. I és, amb artistes més joves i que estan tenint unes crítiques excepcionals i intentem estar al tanto d'aquestes noves propostes que sorgeixen dins el gènere per confeccionar sempre un cartell de molta qualitat dins les nostres limitacions pressupostàries i bé, totes les dificultats. Està una illa petita i que sempre te fiscalitza una mica, però fent esforç per poder-ho moltes vegades inclús amb exclusiva estatal, no? Per exemple, Martin Carci i Eliza Carci només actuen aquí, a Mallorca, yeah. No faran cap concert a la península, i en el cas de Lisa Knapp també, a part de la única actuació a l'estat, serà la primera actuació a l'estat, i bé, és un privilegi que es pugui en mallorquí poder ser els primers a disfrutar aquestes actuacions i moltes vegades amb exclusiva, no?
Clar que si un concert que no ens podrem perdre aquí a la Pobla serà dissabte a la congregació. Les entrades estan ja a la venda, tothom qui vulgui comprar-ne en pot trobar a Entradium, no és veritat? Entradium.com, pens, que és la pàgina web.
A la pàgina web d'Entradium i també telefonant a la congregació en el 54 41 11. Se poden fer reserves i després una hora abans de taquilla abonant les entrades que quedin per aquest concert, que esperem que pugui omplir l'espai de la congregació, perquè al fi i al cap la qualitat dels artistes ho demana a crits.
Sí, 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 una bona balada de folk que no ens podrem perdre. Tomeu, moltes gràcies. Nosaltres ara continuarem i parlarem una miqueta amb en Rupert Ordorica, que ens avançarà algunes coses sobre el seu concert. Moltes gràcies, fins ara.
Gràcies a vosaltres i disfruteu de la xerrada amb Rupert, que és una persona cultivadíssima, un gran melòman i un grandíssim artista.
Així ho farem. Una abraçada. Adéu.
Un salut. Salut. Gràcies. Adéu. Adéu.
Alexaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Tantu leunak nahi nituzke jarri, etxera noa bidian gora noa babeslekura emaidatzu gakoa barrukoa anitxaroteko απόψε θα γούνανε κήποι κι απά. Ανίτσα ρωτέ κουράτσε θα γούνανε κήποι κι απά. Eguzkiak irten du Bengo zaskeda Neguko bihotzetik Guazen errekaldera Etxetik bera Euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen Euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen Zure txera goaz Bidean gora goaz Asi berrien pozaz Baratza da eder eder Errekaldea ere Badu honik egin dezagun kantuan goxoki Egin dezagun kantuan goxoki munduak baitu honik
Dissabte tindrem el cantautor basc Ruper Ordorica aquí a Sa Pobla en el festival Folk You, al costat de la família Carci. Tenim en Ruper ara a l'altra part del telèfon. Ruper, bienvenido, buenos días.
Buenos días,
ya estás en Mallorca.
Sí, ya estoy en Mallorca, sí, vine el lunes y bueno, con mal tiempo ya. He traído, pero...
Te iba a decir esto, te has recibido el mal tiempo, ¿no?
Sí, pero con buena cara, con buena cara, con eso, mal tiempo y buena cara. Sí,
sobre todo la actitud, ¿eh? Esto es lo positivo, sí. Hacer buena cara siempre. Sí, bueno, Rupert, sí. Tendremos la suerte de poder escuchar en Mallorca, de escucharte en Mallorca al lado de la familia García, además, presentando, nos lo contaba Tomeu, algunas de tus nuevas canciones, las que incluye el que será tu último trabajo. Si quieres hablarnos un poco de este álbum, que vas a publicarlo ya, en breve, ¿no?
Sí, bueno, es el primero de todos los que he hecho que es exclusivamente guitarra y voz, que es como tocaré en Zapopla y en Palma. Y bueno, para una experiencia nueva, aunque ya he hecho muchos discos, siempre normalmente toco con un grupo, ¿no? Y hace 2 o 3 años que pues vengo haciendo conciertos en solitario y como consecuencia de eso pues decidí grabarlo, ¿no? Bueno, es una... Y nada, para mí también es un concierto muy especial, ¿no? Porque tengo una amistad de hace muchos años con Martin Carthy, ¿no? Y entonces, bueno, contento de estar aquí, sí.
De hecho, lo has manifestado en diferentes ocasiones, que para ti es un placer compartir cartel con él, porque es uno de los músicos que admiras. ¿Cuándo descubriste a Carthy? ¿Qué es para ti, Martin?
Oh, hace muchos años, muchos, muchos años y... bueno, es un músico que necesita un aprendizaje porque lo que él hace es muy peculiar y, y verdaderamente yo le considero un maestro, ¿no? Y bueno, no, en general creo que es un auténtico lujo, ¿no? Poderle ver, es un hombre ya muy veterano en la música y un referente para muchos en la música tradicional. Entonces lo que él hace es recoger para entendernos el romancero, las canciones, las baladas tradicionales, un poco la música anterior a la radio, para entendernos, un poco como pudiera haber aquí en Mallorca, yo qué sé, los glosadores o músicas de transmisión oral, ¿no? Que no se han aprendido de discos y todavía ese mundo lo recoge él, pero con la virtud de que, no sé, a lo mejor está cantando un romance que tiene pues un par de siglos o más y tiene la virtud de traerlo a nuestro tiempo, ¿no? Él es un excelente guitarrista y por todo eso, pues para mí es un placer, ¿no? Yo trataré de tocar cosas que también beben más de la tradición vasca, sí. ¿No? En mi caso, y que están, de algún modo, creo que cerca de su sintonía, ¿no?
¿Compartiréis escenario?
Sí, yo creo que, bueno, él llega justamente el día del concierto y no tendremos mucho tiempo, pero yo grabé, tuve la suerte de contar con él en algún disco hace tiempo y, bueno, algunas de esas canciones las tocaremos juntas, pero él viene con su hija Eliza, que es una auténtica figura, ¿no? Con el violín y cantando, o sea que realmente no necesitan gran ayuda, ¿no? Pero es, porque va a ser, bueno, ahí habrá música de sobra, sí.
Como explicabas hace nada, estás a punto de publicar nuevo álbum en solitario, pero tienes muchísimos discos publicados, creo que más de 15. Para conocerte un poco más, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? ¿Siempre has tenido vocación de cantar?
Siempre, siempre. Pero bueno, también pertenezco a un tiempo en el que no existía la posibilidad de ser músico, ¿no? Así que bueno, tardé un tiempo en grabar mi primer disco, pero ha sido mi pasión toda la vida, ¿no? Y bueno, tengo mucha relación con el mundo de la literatura y eso, pues también digamos que mis estudios fueron en esa dirección y bueno, empecé con las canciones, muy relacionado con escritores y todo muy basado en mi decisión de cantar y escribir en lengua vasca, ¿no? Entonces esto ya marca todo desde un comienzo, ¿no? Pero bueno, luego viví mucho tiempo fuera, en Inglaterra y en los Estados Unidos y bueno, siempre he sido un amante de la música y de la literatura y bueno, yo creo que consecuencia de eso es pues estos discos que he hecho y el camino que llevo, ¿no? para mí es un privilegio poder cantar en euskera y poder profundizar en la cultura de mi gente, ¿no? Uh-huh. Porque inicialmente todo mi gusto era muy anglófilo, ¿no? Escuchar pues blues, rhythm and blues, las cosas relacionadas con mi tiempo, ¿no?
Uh-huh. Entonces,
y poco a poco me fui dando cuenta de que tenemos a veces cerca uh-huh. Muchas cosas que desconocemos y bueno, por ahí tiré, sí.
Uh-huh. Entonces, Rupert, ¿para ti es culturalmente importante cantar en euskera?
Hombre, para mí, a ver, desde el punto de vista creativo, toda libertad es poca, ¿no? O sea, uh-huh. que si quieres cantar en chino, me parece muy bien, ¿no? Pero para mí ha sido fundamental, es descubrir el mundo de mi gente y tratar de aportar, ser un eslabón más, ¿no? En la cadena de todas las gentes que han cantado en mi lengua y creo que te hace sentir parte de una comunidad uh-huh. y una serie de valores que para mí son imprescindibles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de eso no lo veo, es obvio que eso tiene su parte, es decir, que es más fácil que comprendan esto en lugares como en países como en Mallorca, en los uh-huh. países de habla catalana, ¿no? Como o en lugares donde porque la gente habla naturalmente en uh-huh. otra lengua y comprende que tú lo hagas también, ¿no? Uh-huh. Y hay otros lugares donde eso pues es difícil de comprender para uh-huh. ellos, ¿no? Piensan que todo es debido a posturas, ya sabes, preconcebidas, políticas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente yo no hago más que lo natural, ¿no? Es lo que hace Bruce Springsteen cuando canta en inglés y Shakira, ¿no? Sí. Yo canto en mi lengua, ¿no?
Correcto, cantar con la lengua propia. ¿Cómo es la situación de la euskera en estos momentos en el País Vasco?
Bueno, esto es complejo porque el avance en la lengua desde, digamos, la época franquista, pues es notorio, ¿no? Porque ahora se puede estudiar en euskera, la gente, hay muchísimo más nivel de alfabetización, pero yo creo que las minorías pasamos por parecidas situaciones en todo el mundo, ¿no? Estoy seguro de que aquí en Mallorca es similar, es decir, que hay una tendencia a homologar todo, ¿no? En el mundo, que tiene sin duda su parte positiva, pero claro, las minorías se resienten mucho, es decir, que siempre tienes enfrente una lengua muchísimo más poderosa, ¿no? Uh-huh. Sea el español, sea el inglés, sea... Y bueno, es muy difícil realmente desarrollarte como persona que hablas una lengua minoritaria, ¿no? O minorizada, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, estamos en eso, ¿no?
Sí.
Pero yo lo veo con optimismo porque en mi... Cuando yo era chaval, el mundo era mucho más oscuro, ¿no?
Uh-huh. Ahora que comentas de esto, de cuando era chaval, que todo era más difícil o oscuro, algunas cosas parece que han vuelto, porque si ahora hablábamos precisamente que no son buenos tiempos para las minorías, en el mundo del arte o de la música misma, parece ser también que la libertad de expresión se está poniendo en entredicho. ¿Esta situación también se vive en el País Vasco?
Bueno, ayer me preguntaba alguien por eso, claro, como vasco yo he nacido con eso, ¿no? Es decir, que hay cuestiones que si tú decides cantar sobre un tema y encima lo haces en catalán o en euskera, por supuesto, pues de repente eso toma muchísimo más relieve, ¿no? Parece que es un ánimo doblemente... no sé, intencionado de molestar a alguien, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, eso es un camino largo, el de la democracia, el de la libertad de expresión, es una batalla de todos los días, ¿no? Y tenemos que estar preparados para ello. Hay mucha gente que no comprende, no admite el hecho diferencial, no admite que una mayoría tome unas decisiones o quiera tomar o pretenda yo qué sé, cualquier posición, y luego, como eso no lo puede castigar en conjunto, pues va poco a poco castigando uno por uno para, digamos, sentar precedente, ¿no? Como el caso con algunos músicos reciente, ¿no? Pero bueno, esto viene de muy lejos. En el caso vasco, esto nos lo conocemos muy bien, sí.
Ahora te estamos escuchando de fondo, una música destacando de ti la calidad de tu música y también de tus letras. ¿Te preocupan las letras? ¿Van de la mano para ti música y letras? ¿De qué hablan tus canciones?
Uf, hay muchos. No te sabría decir así en un... pero sí, es muy importante para mí, ¿no? Yo creo que la canción es un género en sí mismo, ¿no? Bebe de la poesía, bebe... ocasionalmente le gusta la poesía, pero bueno, esto es muy abierto, ¿eh? Porque todos conocemos canciones que si le quitamos la música sería una tontería, y al revés, ¿no? Conocemos canciones que tienen una letra extraordinaria y la música es muy trivial. No sé, la canción a veces crea un eco que está por encima de todo eso, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho los textos, y, o sea, me gusta mucho la canción en general, ¿no? Y le doy mucha importancia a eso, sí.
Bueno, pues te tendremos aquí el viernes, el viernes actuáis también con los Carci en Palma, en el Teatro Church Fortosa, en su congregación aquí en su pueblo, estaréis el sábado. Presentarás, como explicabas al principio, canciones de tu último trabajo y también alguna cosita más. ¿Qué repertorio has preparado?
Pues trataré de ir cerca de lo que los Carci proponen, ¿no? Canciones, cantaré algunas canciones que no suelo cantar habitualmente, ¿no? Más, digamos, más del mundo tradicional, ¿no? Pero también algunas mías, no lo sé, tengo bastantes posibilidades y bueno, también estuve en esa congregación hace 2 años y medio. Y lo tengo en cuenta también para cantar algunas cosas diferentes, ¿no?
Muy bien. Pues te esperamos con muchas ganas y escuchamos alguna de tus canciones ahora en su pueblo radio y te escucharemos en directo con los Carci el sábado. Un abrazo y pasa una buena semana aquí en Mallorca.
Gracias y fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Sa Pobla Ràdio, el 107.1 de l'FM. I tu, què escoltes?